El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell.
Pràcticament un quart de nou, la Universitat Autònoma de Barcelona acaba de publicar un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, l'ICTA, on es conclou que les zones urbanes que tenen rutes caminables i espais verds fomenten l'activitat física dels seus veïns. No parlem només de fer esport, sinó que també han notat com els ciutadans es mouen més a peu o en bicicleta per fer el seu dia a dia. L'estudi ha estat publicat a la revista científica Environment International i ens sembla interessant parlar-ne amb l'Oriol Marquet, que és un dels seus investigadors. Bon dia, Oriol.
Bon dia, com esteu?
Les conclusions de l'estudi que heu publicat són que les zones verdes i caminables afavoreixen la pràctica esportiva. Com ho heu calculat, això?
Doncs sí, hem calculat utilitzant GPS i acceleròmetres per seguir les persones durant tot el seu dia. I, de fet, hem calculat tant la pràctica esportiva com la no esportiva, és a dir, com la quantitat d'activitat física que es guanya de pràctiques quotidianes, com és caminar, anar a comprar o portar els nens a l'escola, que això també és important. Abans es creia que només l'activitat física d'alta intensitat era important pel cos, però ara ja sabem que tota l'activitat física que podem acumular és important per la nostra salut i, per tant, caminar i anar en bicicleta en el nostre dia a dia també és molt important, això.
Heu fet servir GPS i acceleròmetres, dius?
Sí, exacte. El que fem és seleccionar una mostra representativa de la població. En aquest cas vam estudiar, és un estudi que es va produir als Estats Units, vam seleccionar 350 dones que vivien en diferents ciutats dels Estats Units i els hi vam donar un cinturó que portava un GPS i un acceleròmetre. I l'havien de portar durant 7 dies, sense treure-se'l, sempre que sortissin de casa. I això ens donava doncs, exactament per on havien passat i quins nivells d'activitat física estaven fent. De tal manera que nosaltres podíem saber que els nivells més alts d'activitat física s'estaven donant en un lloc determinat que teníem catalogat com a molt caminable o molt verd. I d'aquesta manera n'extraiem conclusions.
Ja heu vist que les persones que vivien en aquestes zones més caminables, que ara entrarem per entendre què vol dir, i aquestes zones verdes són les que tant feien més esport com això, eren més actives a l'hora d'anar a comprar, de sortir a passejar, etc.
Exacte, exacte. I bàsicament una de les principals virtuts de l'estudi és que tradicionalment sempre s'ha utilitzat a on viu la persona per veure si viure en un lloc més caminable o més verd, no?, ens fa ser més actius o menys. Una de les virtuts de l'estudi és que no ens quedàvem només a on viu la persona, sinó per on es mou, perquè en el fons nosaltres vivim en un lloc, però en el nostre dia a dia experimentem múltiples entorns diferents i, per tant, el que ens interessa és saber aquesta activitat física al llarg de tot el dia, de tots els entorns pels quals m'he mogut, com ha estat distribuïda espacialment.
Una zona verda, més o menys, ens la podem imaginar el que és, però una zona caminable, què valoràveu perquè fos catalogada d'aquesta manera?
Una zona caminable també ens la podem imaginar molt fàcilment. La podem dividir en indicadors bàsics, però en el fons és quan tu surts de casa, si l'entorn és amigable per caminar o si és un entorn que només et deixa utilitzar el cotxe, per exemple. Llavors, el que estem parlant aquí és de tenir una densitat de població i de coses al meu voltant suficient com per anar a comprar caminant o anar a l'escola caminant o anar a qualsevol lloc caminant, és a dir, la densitat és important. També que la connectivitat dels carrers sigui bona, és a dir, que tu puguis escollir entre diverses rutes diferents per anar d'un destí, d'un origen a un destí que tu vulguis fer, que no sempre sigui la mateixa ruta, una ruta molt llarga, una ruta molt poc connectada. I després que al teu voltant, això és molt important, hi hagi les destinacions que tu necessites en el dia a dia. És a dir, tu pots viure en una zona molt densa i amb molta bona connectivitat, però si tot el que tens a 15 minuts a la rodona són cases o són un polígon industrial on no hi ha res més que llocs de treball, doncs això no és gaire caminable, perquè a on aniré jo caminant? No? El que vull és tenir en un radi d'uns 15 minuts al voltant meu, doncs des de llocs de treball, però també comerços diaris, cinemes, teatres, els CAPs, no? Temes d'hospitals, etc. És a dir, aquesta mixticitat d'usos és important. Per tant, quan diem caminables, en el fons, el que ens referim és a una ciutat que sigui densa, compacta, que tingui les voreres i la infraestructura adequada, però també que tinguis els usos que tu necessites a una distància caminable. Perquè si no tens res al voltant, tu ja pots voler caminar, però a on aniràs caminant? No? Doncs això és el que diem, caminable.
I el que també dieu és que el que funciona millor perquè els veïns duguin a terme una vida activa és la combinació dels dos factors. És a dir, d'una banda que hi hagi verd urbà, però que després també hi hagi aquesta caminabilitat, no? Que estigui urbanitzat perquè et puguis moure a peu per la ciutat. Per tant, no són contraposades les dues idees, no?
Del que es tracta aquí és de combinar les dues coses. Per què? Doncs perquè hi ha molts estudis que ens parlen, no? Doncs de que la caminabilitat és important i el verd és important, però ens ho parlen de forma separada. Hi ha molt pocs estudis que combinin les dues coses. I nosaltres el que hem vist és que els llocs on més activitat física s'acumula són aquells llocs que aconsegueixen combinar les dues propietats. I no és gens fàcil, això, perquè introduir el verd urbà en una ciutat compacta i caminable no és fàcil. Però sí que hem pogut comprovar que en aquells llocs on es dona, doncs realment la gent és on fa més exercici i la gent és on camina o utilitza la bicicleta més freqüentment.
I heu notat, diguéssim, pràctiques esportives que cridin més l'atenció que unes altres, o bàsicament aquesta activitat és això que deies d'anar a comprar, portar la canalla a l'escola caminant, al cinema caminant?
Exacte. Això, per exemple, la pràctica esportiva la veiem molt quan només veiem el verd urbà, no? Llavors, els parcs, no?, són llocs on la gent va fer clarament exercici. Sí? Però en aquest cas no estàvem tan interessats en buscar les activitats, sinó buscar la intensitat mitja d'activitat física. Ens ubiquem en aquesta nova manera d'entendre l'activitat física, en què potser és més important caminar 30 minuts al dia que no córrer amb alta intensitat 15 minuts. O sigui, aquesta és la idea. I per tant ens interessava simplement el fet de que la gent fos activa, que no fos sedentària. No? Mm. I per tant ho posem, per tant caminar és important, anar en bicicleta, passejar, tot aquest nivell d'activitat física de baixa intensitat que està disponible per la gran majoria de la població, que potser no troba el temps o no troba el lloc per anar al gimnàs o no troba les ganes per fer un gran exercici físic, però que sí que poden caminar, sí que poden fer, doncs, anar a la feina, anar a comprar un parell de desplaçaments al dia caminant, que abans feien, per exemple, en cotxe o en algun altre mitjà de transport que és sedentari, per exemple.
També afegiu que aquestes conclusions haurien de servir per veure com dissenyem els futurs entorns urbans.
Clar, i especialment nosaltres ens ubiquem, clar, en aquest món de l'urban planning, no? I especialment, doncs, aquesta troballa de que són els entorns verds i caminables els que són més efectius, doncs el que ens fa és pensar que el que hem de dissenyar són més entorns d'aquest tipus. I especialment en una època, doncs, com hem vist aquest estiu, doncs, que tenim les onades de calor que tenim cada cop més freqüents, de que això cada cop tindrem més problemes amb els efectes d'illa de calor a les ciutats, i que, per tant, el que hauríem d'intentar és, doncs, reverdificar la ciutat, no? Introduir el verd urbà en les ciutats per tal de no només tenir més activitat física, sinó fer la pràctica de caminar i de ser actius, doncs, una mica més plaents. Com ho fem això? Doncs és el gran repte de les ciutats, perquè de ciutats en sabem fer-les molt bé, però el que sabem fer molt bé és posar formigó i posar asfalt. I fins ara no hem tingut aquesta necessitat, que sembla que tindrem ara, de combinar les dues coses, asfalt i arbres, asfalt i vegetació, per tal d'apaivagar una mica els efectes d'aquestes onades de calor.
L'alcaldessa de Sabadell ho diu sovint, que hi havia una època en què es construïa massa amb ciment, es feien places molt dures. Coincidiu amb aquest parell? Hi havia una època en què es dissenyava massa ciment i això està canviant?
Totalment. Hem tingut una època, evidentment, la ciutat dels cotxes, la ciutat... Eren altres prioritats, durant molts anys la prioritat a la ciutat no ha estat el viure i fer-hi activitats, sinó ha estat la circulació, la rapidesa, la fluïdesa del trànsit, i ara estem tenint unes altres prioritats, i aquestes altres prioritats són des de gestionar una ciutat que ha de ser sostenible, però també saludable pels que hi viuen, i això implica menys cotxes, menys contaminació i menys places dures sense ombra, perquè això genera més efectes d'illa de calor. És simplement un nou repte que hem d'anar afrontant i és la direcció en la que hem d'anar, està claríssim.
Pot arribar a ser saludable viure en una ciutat, o és incompatible això?
No, absolutament. La vida urbana i les... I la, no, no té, és a dir, no, hem d'acabar amb aquesta dicotomia de pensar no, no, jo me'n vaig al camp perquè allà és més saludable. La vida urbana pot ser extraordinàriament saludable precisament per això, perquè no necessites el cotxe per desplaçar-te i això fa que arribis molt més fàcilment a les recomanacions d'activitat física diària que ens dona la OMS, per exemple, doncs només anant a comprar i fent un estil de vida que sigui sense cotxe, per exemple. Aquests, la OMS ens recomana 30 minuts d'activitat física diària. Aquests 30 minuts s'aconsegueixen molt fàcilment si el teu estil de vida no implica el cotxe. Clar. En canvi, vivint en un entorn suburbà doncs, on tens el teu jardí, la teva piscina i és molt bonic, però si cada dia utilitzes el cotxe, llavors has de buscar espai per anar al gimnàs per fer aquests 30 minuts d'activitat física diària, perquè si no, no els tens. El gran problema de la salut a les ciutats, tal com les tenim configurades fins ara, doncs bàsicament és les externalitats del vehicle privat, que són la contaminació. Però si aconseguim fer entorns urbans que combinin això, el verd, les propietats que ja tenen les ciutats, que són molt caminables, i a sobre que no siguin tan contaminades, doncs tindrem entorns que seran molt saludables.
Clar, a la ciutat tenim tots els serveis a prop, el tema és fer aquest canvi de xip i anar-hi a peu, i també que suposo que la ciutat ens hi convidi, no?, anar a peu amunt i avall. L'estudi aquest l'heu publicat a la revista Environment International?
Uh-huh.
És una revista científica.
És una revista científica, és una de les principals revistes científiques en aquest àmbit. I es dedica doncs, des de temes de contaminació urbana fins a temes de com dissenyar els entorns per aconseguir uns comportaments més, més saludables. Sí, és una revista molt important, sobretot de lectura del món anglosaxó. En aquest cas, com que l'estudi s'havia produït als Estats Units, doncs ens interessava disseminar els resultats en aquest àmbit, però els resultats i les conclusions són ben aplicables a casa nostra.
Mira, justament et volia preguntar, per acabar, sobre això, com és que heu fet l'estudi a ciutats dels Estats Units i no, per exemple, a ciutats catalanes?
L'estudi es fa perquè doncs, la meva carrera investigadora es produïa a Estats Units en aquell moment i el fem amb un equip d'investigadors que treballaven a Estats Units. Però des d'aquí, des d'on estic jo ara, que és l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, el grup d'estudis en mobilitat, transport i territori, estem fent estudis exactament del mateix tipus amb les ciutats catalanes amb resultats. És a dir, tot i que en el fons, la realitat urbana d'un país i l'altre és bastant diferent i als Estats Units pots tenir entorns que són molt més dependents del cotxe dels que tenim aquí. Aquí, en el fons, tenim un sistema de transport públic que ens garanteix que tu no hagis d'utilitzar el cotxe en molts àmbits. Tot i així, sempre es pot avançar en aquest construir ciutats més caminables i més saludables i més verdes. Potser el nostre gran dèficit en les ciutats dels Estats Units el seu gran dèficit és que no són gaire caminables. En el nostre cas, el nostre dèficit és que no són gaire verdes. Per exemple, Barcelona és una de les ciutats europees que té més problemes de verd, de metre quadrat de verd per habitant, per exemple. No? Llavors intenten pal·liar-ho una mica doncs, amb els arbres al carrer. No? Però clar, un arbre al carrer té un efecte, però no és com tenir un parc. No? I en aquest cas parlaves doncs, de Sabadell. A Sabadell tenim el mateix problema. És una àrea ben densa i compacta, una ciutat on al centre de Sabadell les distàncies són perfectament caminables, però és veritat que hi ha un problema també d'àrees verdes, de veure no, aquest verd que té efectes restauratius sobre la salut que són importants.
A veure si els polítics doncs, llegeixen el vostre informe sobre aquests beneficis dels entorns verds i caminables per la pràctica d'activitat física. Un dels seus responsables és l'Oriol en aquests minuts, investigador de l'ICTA. Moltes gràcies, Oriol, i bona feina.
Molt bé, a vosaltres, com vulgueu.